Radio Estel.
Valors a peu de carrer, un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru, presenta Helena Canseco.
Doncs molt bona nit, sóc jo mateixa, l'Helena Canseco, qui presenta aquest programa. Molt benvinguts a Valors a peu de carrer, des d'on cada diumenge t'acompanyem durant gairebé mitja horeta. Us acompanyem en Jordi Carretero i jo mateixa, però també demanem cada setmana doncs, que altra gent s'acosti fins a l'estudi de Ràdio Estel i ens parli d'allò del que més saben. En aquest cas, avui tenim aquí en Miquel Osset, de l'editorial Proteus, i li demanarem, com us podeu imaginar, que ens parli de llibres. Va, comencem.
On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme frâne les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors?
Parlarem de llibres i més concretament de la Fira de Frankfurt que s'ha celebrat ara fa pocs dies, del 12 al 16 d'octubre. Aquest any, l'edició d'aquest any, doncs el tema central que va girar va ser la revolució digital en el món editorial. Miquel Osset, benvingut a Valors a peu de carrer. I doncs, com va ser, com vas viure aquesta Fira de Frankfurt aquests dies que em consta que vas ser-hi, que vas viure-ho en primera persona?
Hola, hola, hola a tothom. Doncs sí, la Fira de Frankfurt s'ha celebrat com cada any al voltant dels mitjans d'octubre, que és quan es reuneix gran part del sector vinculat al món del llibre a Frankfurt. Continua sent la gran trobada internacional, tot i que hi ha moltes més fires al llarg de l'any. Hi ha la Fira de Guadalajara, molt especialitzada en àmbit hispànic, la Fira de Londres, que ha intentat fer la competència a la Fira de Frankfurt, la Fira de Bolònia, especialitzada en literatura infantil, però bueno, la de Frankfurt continua sent la gran fira internacional de trobada del món editorial. Cada any doncs, es dedica a una cultura en particular, no fa gaire doncs, ho va ser la cultura catalana, encara ho tenim força recent, i aquest any es va dedicar a Islàndia. Un país geogràficament no molt petit, de població al voltant dels 300.000 persones.
Però 318.000 habitants, és el que t'anava a dir, no sé si m'avanço, que precisament és un país amb un índex de lectura o nivells de lectura molt alts. Perquè aquí les dades que tinc són 2,5 milions de llibres que es venen cada any a Islàndia i generen 32 milions d'euros, que suposo una enveja pels milions d'euros que generen, però també per aquest consum, no? tan positiu.
Sí, sí, és un dels consums per càpita més elevats del món. Però és que són pocs, no? Són pocs més de 300.000 habitants, no? Hi ha 140 editorials a Islàndia, eh? Estem parlant d'una població que correspon a una ciutat mitja gran de Catalunya, no? I, clar, seria difícil que en una ciutat mitja gran de Catalunya hi haguessin 140 editorials operant simultàniament, no? Sí, va estar dedicat a Islàndia aquest any, però com bé deies, el punt central de la fira d'aquest any no és el primer any al qual això es tracta, però sí que aquest any es veia que hi havia un impuls molt més fort, és el tema digital, no? L'impuls digital. Aquest any hi havia més espais dedicats a l'edició digital, hi havia vinculat, per exemple, al món de l'educació, doncs, un espai monogràfic que es deia Hotspot Education, dins del qual hi havia una programació permanent durant tots els dies de la fira d'empreses, serveis vinculats a la digitalització, passant no ja per la primera etapa d'aquest món, per la qual ja hem anat atravessant uns quants, que és la digitalització pura i dura de continguts i la disponibilitat dels textos en format de llibre electrònic, sinó anant un pas més enllà i convertint els textos en formats molt més interactius, molt més multimèdia, molt més sofisticats dels que hem anat veient fins ara, no? En principi, doncs, molt vinculat o prioritàriament vinculat al món de l'educació, però no exclusivament. Això era un dels punts forts A més, com que ha anat precedit en el temps per l'arribada d'Amazon a Espanya, l'entrada d'Apple clarament en el món del llibre digital a Espanya, també la hiperactivitat de Google sobre aquest món i tal, doncs efectivament era un dels punts forts de la fira d'aquest any. Bueno, tot el tema digital ja fa molts anys que la fira de Frankfurt es comenta, es parla i és així, no? Però aquest any es notava que hi havia un salt qualitatiu.
Aquest any prenien part de la fira de Frankfurt 7.500 expositors de 110 països diferents. Suposo que això, en el moment que hi arribes i intentes fer doncs, una visió general, és una mica un gran collage, no? Què és el primer que crida l'atenció? Què és el que tenia doncs, més visibilitat dins de tot d'aquest paisatge?
En el meu cas no era la primera vegada, jo ja fa uns quants anys, 5 anys que anem doncs amb una agenda, agenda concreta de trobades i de gestions a fer al voltant de l'editorial, però la primera vegada que arribes i tu veus, el que sorprèn és la dimensió, no? Has de partir de la base de que no és assumible, és a dir, encara que arribessis a primera hora del matí, marxessis a última hora de la tarda cada dia i no paressis, no podries veure-ho tot, no podries fer-ho tot, ni molt menys, no? Per tant, has de centrar els esforços, has de centrar els temes, allò que t'interessa realment veure i concentrar-te en això, no? Perquè és impossible, té una dimensió que va molt més enllà de la
disponibilitat. És com un gran parc temàtic, no?
És un enorme parc temàtic. Pensa que hi ha 9 pavellons, cada un dels quals és més gran que qualsevol de la Fira de Barcelona simultàniament funcionant, que s'estructuren bàsicament per criteris geogràfics, però no exclusivament, i que estan molt aprofitats a l'espai. És a dir, que cada metre quadrat d'aquells pavellons doncs, es fan servir molt intensament, no?
I parlaves tu de la literatura catalana, que va ser convidada d'honor doncs, fa ben poc, i precisament aquests darrers dies hem sentit declaracions del Vicenç Villatoro, que és el director de l'Institut Ramon Llull, que també doncs, té un paper molt important dins de la Fira de Frankfurt, i deia que abans d'aquesta invitació, aquesta de ser convidada d'honor de la Fira de Frankfurt, la literatura catalana havia de passar per la traducció al castellà per poder sortir doncs, de les fronteres catalanes i presentar-se a Europa, no? I això, arrel de la Fira de Frankfurt, doncs, ha canviat i diguéssim que s'està donant a conèixer doncs, arreu del continent europeu. Quina valoració en fas tu com a assistent? Doncs, dius, fa 5 anys que hi vas. És realment així? És a dir, era una cosa necessària per a la literatura catalana? S'han notat ja els resultats d'aquesta presència o no?
Sí, sí. A veure, nosaltres no... No editem ficció en català que després gestioni una venda de drets en altres idiomes, però ho veus, i a més amb col·legues de professió doncs, ho comentes. No? És a dir, la presència de llibres d'autors catalans amb llengües, no només l'alemany, que aquest seria l'efecte número 1, sinó amb qualsevol altra llengua d'abast internacional europeu, és molt visible. Quan mires els catàlegs dels últims anys i d'aquest any també d'editorials, que sobretot toquen temes de ficció, han anat incorporant progressivament autors de la literatura catalana dintre del seu catàleg i del seu fons editorial. I això no era tan evident fa uns anys i ara, doncs, arrel de l'impuls de la presència de la cultura catalana a la Fira de Frankfurt, doncs és més visible.
I amb aquesta visibilitat suposo que el següent pas és veure si realment doncs un llibre català, un llibre fet a Catalunya, té l'acollida que s'espera o, per exemple, no? Deia, seguint declaracions d'en Vicenç Villatoro, deia que ha convertit en èxit llibres com el Jo confesso del Jaume Cabré, d'autors catalans que estan triomfant a països com Alemanya, per exemple.
Sí, clarament. El Jaume Cabré és un cas molt, molt paradigmàtic, l'Albert Sánchez Pinyol també és un cas molt paradigmàtic. Hi ha uns quants exemples d'aquests, sí. Són èxits comercials.
Corro per no sentir que m'he estat quieta esperant. Corro darrere un somni que no sé si tinc davant. Corro per l'aventura de córrer darrere algú
Va, ja portem 10 minuts d'entrevista, ja ens hem situat, i ara centrem-nos doncs, a la teva especialitat. Dèiem, portem gent que parli d'allò que més sap. I tu podríem dir, Miquel, que del que més saps és d'autors de pensament, d'ètica, i, no? I llibres al voltant d'aquest tema. Llavors, en quina mesura va tenir doncs, presència això a la Fira de Frankfurt? Què vas veure i què ens destaques? A veure, com a enviat especial a la Fira de Frankfurt.
Especial, sí. A veure, sí que té presència, evidentment no és no és el tipus de llibre que està en primera línia mediàtica, o sigui, has de burxar una mica, has de conèixer una mica els catàlegs, has de conèixer una mica les editorials, això ho porta el temps i els contactes, però sí, sí, hi ha novetats interessants, no? Jo, al voltant d'això, a veure, una de les altres característiques d'aquest any de la Fira de Frankfurt és el creixement de l'oferta de novel·la gràfica. Hi havia més espai dedicat a novel·la gràfica que altres anys, i el tema de la novel·la gràfica ha anat creixent, això ho veiem també aquí, a casa nostra, no? Que els espais a les llibreries i el nombre d'editorials dedicats a la novel·la gràfica doncs va creixent, i això és un fenomen no local, sinó espai, bastant global. No? Llavors, algunes editorials estan apostant molt fort pel tema de la novel·la gràfica de no ficció, que això és potser el més innovador dels últims anys, i un dels premis d'aquest any en tema de novel·la gràfica doncs, és una biografia d'Anna Frank, de l'editorial Carlsen, els autors de la qual són Sid Jacobson i Ernie Colon. I això forma part d'una tendència que s'ha anat accentuant darrerament, que és anar trencant aquests tabús de que hi ha certs temes que a través de la novel·la gràfica doncs, no es poden tocar. No? És a dir, una biografia d'Anna Frank, com pot ser la vida del Bertrand Russell, el Logicomics i aquest tipus de producte, doncs estan funcionant molt bé i no només són premiats, sinó que tenen una sortida comercial. És a dir, el tema de la novel·la gràfica en general va creixent, la novel·la gràfica de no ficció va creixent, i els temes de novel·la gràfica de no ficció que podrien ser més durs o aparentment més difícils, doncs poden també tenir una sortida més que notable, no? I apareixen petites editorials noves que es van ficant en aquest món. Per aquí tinc alguns catàlegs, no? Edicions Modernes de Suïssa, doncs ha fet tota una recopilació de l'obra del Joe Sacco sobre la situació a Gaza, la situació a Bòsnia, la situació a Palestina, etc. Que és bastant impactant a través de la novel·la gràfica. Doncs, és un altre llenguatge, una altra manera d'arribar a un públic que inicialment potser no seria tan fàcil d'atreure a tractar aquests temes i que la novel·la gràfica doncs, permet doncs, fer aquesta entrada, aquesta introducció. No?
Jo, Miquel, tinc la impressió, i ara em diràs si tu també la comparteixes, que en la literatura i en doncs s'està intentant trencar tant en formats com en temàtiques, una mica amb tot, no? Que s'està intentant anar més enllà, que potser doncs, fa falta renovar això, temes, formats, maneres de presentar les coses, perquè ara fa pocs dies també doncs, tenia lloc els Premis Planeta i també deien els organitzadors que per primer cop, després de molt de temps, el tema de la Guerra Civil semblava que deixava de ser doncs, allò tan repetit i tan recurrent. No? O sigui, que hi ha una mica una sensació general de bueno, s'ha d'anar a tancar un capítol i passar al següent, no? No sé si tu també ho has vist així o no.
Home, hi ha una explosió de temes i de diversificació. El món digital, doncs, això ho afavoreix molt, perquè ja no és només negre sobre blanc amb un full de paper, sinó
les oportunitats són immenses.
Les oportunitats no? es multipliquen, infinites. La interactivitat, la participació activa de l'usuari, del lector, digue-li com vulguis, o del consumidor, passa a ser una opció real, no? Una cosa que la literatura experimental de fa uns anys demanava, que era la involucració del lector en el procés creatiu de la literatura, doncs ara tecnològicament forma part de l'oferta mateixa. I sí, com tu dius, doncs l'explosió de temes i de la diversificació de formats i de llenguatges doncs va increixent. No?
Va, més novetats. Què els portes més?
A veure, amb el tema d'ètica, sense sortir de lo que seria no el llibre clàssic de pensament, sinó, per exemple, per nens, continuen sent les editorials franceses les que més treballen aquests temes. Franceses o austríaques, alemanyes, centroeuropees, diríem, no? L'editorial Grasset és una d'elles, no està especialitzada exclusivament en literatura infantil, té un fons molt ample també per adults, però doncs, aquest any presentava un conjunt de llibres al voltant de mites i de l'utilització dels mites i de l'art per educació en valors. Grasset Genès, és una editorial doncs, que està radicada a París i que presentava aquesta sèrie nova. Això potser ens sorprendrà, però una de les ofertes editorials de llibre infantil més complerta amb educació en valors són els de les editorials coreanes.
Ah. Mm?
Llavors, dintre de l'estant col·lectiu de Corea, que està dintre de la Fira de Frankfurt, doncs, bueno, es van detectar tot un conjunt de llibres adreçats al públic més petit, però que tenen com a objectiu doncs, una sensibilització al voltant de temes clarament d'ètica, no? És a dir, per exemple, la diversitat, els nens són nens, children are children, tinc aquí la versió en anglès perquè evidentment el coreà no el domino.
Encara, és a dir, encara.
Children are children. La família que protegeix la terra, és a dir, com educar la sensibilització envers els recursos naturals per part de tots els membres de la família. The Footprints of Mr. Thief, la protecció dels nens envers situacions dures, com pot ser doncs, una situació, un robatori, uh-huh. o fins i tot d'abusos. Eh? Hi ha un llibre específic, What We Should Know About Preventing an Abduction and Abuse, no? La traducció literal del coreà a l'anglès. No? O sigui, hi ha molta oferta dintre d'algunes editorials coreanes dedicades a això. En particular, n'hi ha una, es diu Yeowon Media, que va presentar una sèrie sencera sobre bones pràctiques alimentàries. És a dir, com aprendre a educar l'alimentació dels nens i com integrar-ho dintre de la formació integral.
Et veig, Miquel, et veig aquí amb una pila de catàlegs i de coses i de llibres i de tot. Ho dic perquè ens queda poca estoneta d'entrevista. Si ens haguessis de destacar, doncs, això, tu que hi has anat i has palpat el que s'ha viscut allà, les sorpreses que t'has endut, les novetats d'aquest any, les coses que més t'agradaria destacar, quines serien, per exemple? No sé si temes o autors o el que sigui, eh?
A veure, jo destacaria una editorial italiana, que és relativament jove, jo la vaig descobrir l'any passat, aquest any, el mes de maig, a la Fira de Bolònia, la Nova Frontiera, que fan uns llibres maquíssims de divulgació de filosofia, i de mites platònics. I tenen una col·lecció que els està funcionant molt bé, que està molt ben feta i que té una capacitat educativa molt, molt elevada. Després, una altra editorial, que és l'editorial austríaca Überreuter, que tenen una sèrie dedicada a nens amb dificultats, és a dir, que pateixen malalties de diversos tipus, i que ajuden a sensibilitzar companys de classe, amics, etc., respecte a com enfrontar-se davant d'aquest problema. Jo també destacaria ja entre el públic adult doncs, la tasca que fa habitualment la PUF, que és una editorial francesa, la Presse Universitaire de la France, i que aquest any han presentat el Diccionari de la Violència. Dirigit per la Michela Marzano. Michela Marzano és una investigadora italiana, però que treballa a França des de fa molts anys, que a Proteus la hem publicat diverses vegades, el que és l'ètica aplicada, el consciente lo existo, doncs ella ha dirigit el Diccionari de la Violència. I després, un tret que hem localitzat en diverses editorials, PUF és una d'elles, però no és l'única, és la temàtica de fins a quin punt ser moral o ser ètic és una conseqüència natural o és una conseqüència cultural?
Doncs amb aquesta pregunta, perdona perquè sé que podríem estar molt de temps més, però no el tenim, em sap molt de greu. Miquel Osset, l'editorial Proteus i ha estat representada la teva persona avui a la ràdio. Esperem que ens tornis a visitar i parlem de tot el que se'ns ha quedat al tinter, que sol dir, que no és una expressió que en català no ho sento, però jo ho dic. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Ha estat un plaer. I això, t'esperem en futures ocasions.
Gràcies.
Valors a peu de carrer. Cada diumenge a les 10 de la nit a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
I si la setmana passada parlàvem amb en Pep Marí, autor d'Aprender de los Campeones, i ens va comentar doncs, que estava de gira per tota Catalunya fent presentacions d'aquest llibre, i precisament dimarts que ve, estarà a Mataró amb un acte organitzat per tres persones diferents, per tres organismes com Iluro, Hockey Club, la plataforma editorial i la revista Valors. I precisament amb el codirector de la revista Valors, en Joan Salicru, parlarem ara mateix, que està per telèfon, perquè ens expliqui com anirà l'acte. Benvingut, Joan.
Molt bona tarda.
Explica'ns com anirà l'acte de presentació d'aquest llibre, què es farà, perquè en Pep ens va explicar que les seves presentacions són molt interactives i molt participatives, per tant, ens hem d'esperar, doncs, una mica de performance, no?
Bé, sí, és veritat que en Pep Marí també va venir a fer una conferència dirigida, diguem-ne, als membres de l'Iluro Hockey Club a l'octubre de l'any passat, precisament, fa un any a Mataró, i la veritat és que és una persona que quan fa una conferència, sí, és molt interactiva, busca molt el contacte al públic, saber que quin és el seu capteniment sobre les coses que hi ha, busca molt el feedback, no? I a la presentació crec que el que pretén també en Pep és que doncs, els diferents actors que organitzen aquest acte, la revista, la plataforma editorial, l'Iluro Hockey Club, també l'Ajuntament de Mataró, que presidirà l'acte representant seu, doncs, puguin llegir uns fragments del llibre. Però crec que és no només en la posada en escena de l'acte, sinó amb l'actitud que té en Pep a l'hora de fer una conferència, en la qual, diguem-ne, que barreja els conceptes de fer una conferència magistral amb buscar aquesta interactivitat amb el públic, no? O sigui, una mica allò, el mètode socràtic d'anar fent preguntes i que una mica el que ell diu vagi sortint, però també gràcies a les respostes del públic. Crec que és una fórmula interessant que té de plantejar aquestes conferències i, entre altres coses, per això, doncs, des de Valors, des de l'Iluro Hockey Club, doncs, organitzem aquest acte dimarts de la setmana que ve, amb la pretensió de posar, de subratllar el que ens explica en Pep en aquest llibre Aprender de los Campeones, que acaba d'editar.
És Aprender de los Campeones i l'acte serà, deies, a l'Iluro Hockey Club el dimarts a les 7 de la tarda, oi?
No, l'acte es fa al Tecnocampus Mataró Maresme, al Parc Tecnològic Tecnocampus Mataró Maresme, que està just a l'entrada de la capital del Maresme, a la sortida de Mataró Sud, per aquells que vinguin doncs, des de la direcció de Barcelona.
El Tecnocampus Mataró, per tant.
Ah, exacte, perquè en el campus Mataró Maresme a partir de les 7 de la tarda, dimarts que ve, dia 25, si no
sí,
vaig errat.
Sí, exacte. Doncs almenys l'hora l'he encertat. Moltes gràcies, Joan, per entrar per telèfon així doncs, un momentet, però per recordar a tothom que no es perdi aquesta presentació, que ja el llibre vam poder veure que estava doncs, molt bé, que era molt interessant, i la presentació pinta encara millor, si és possible. Per tant, doncs, animem a tots els oients que s'hi acostin al Tecnocampus Mataró i que gaudeixin del Pep Marí, del seu llibre i de tots vosaltres que estareu allà. Moltes gràcies, Joan.
A vosaltres, fins ara.
I fins aquí un nou capítol de Valors a peu de carrer. Esperem que tots els que ens heu escoltat, com sempre, hagueu gaudit tant o més que nosaltres. Ens trobem, com avui, cada diumenge a les 10 de la nit, a les 10 del vespre, i qui ens vulgui, mentrestant, durant tota la setmana, doncs, fer qualsevol mena de suggeriment, de comentari, de crítica, doncs ho podeu fer a través del correu electrònic a valorsdepeudecarrer@radioestel.cat. També ens podeu trobar a Facebook i a Twitter. I d'aquí 7 dies ens trobem aquí, a Radio Estel. Moltes gràcies i fins la setmana vinent.